Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Som divendres 11 d'agost de 2023 i entomem aquest matí el Penedès Gamma Extra. Tots estàvem pendents de la calorada, d'aquest quart pic de calor, sobretot del dijous, però resulta que la previsió del temps a última hora indica que avui el sol i la calor canicular seran les protagonistes indiscutibles de la jornada. De fet, aquest quart pic de calor arriba avui de ple al Penedès. El Servei Meteorològic de Catalunya manté vigent l'avís per calor intensa al conjunt del litoral i prelitoral centrals. A Vilafranca, per exemple, el termòmetre pujarà fins als 32 graus aquest migdia, un més que ahir, i a Sant Sadurní fins als 33. Així que ja ho sabeu, busqueu l'ombra. Mira, potser és el dia per deixar el Penedès i anar a la recerca d'una de les ombres monumentals que els dilluns ens proposa el Joan Rovira. Feu el que feu i aneu on aneu, escolteu-nos. I això és el que trobareu a partir d'ara fins les 12, d'aquí a uns minuts, perquè estigueu informats. Res, ràpid, 4 o 5 minuts de pas pel quiosc, de repassar algunes portades i tot seguit l'agenda del cap de setmana amb la Cèlia Bargalló. Amb el repàs a les portades comentem les notícies més generalistes i cada dos quarts, començant a 2:15, flaixos informatius a càrrec dels companys dels serveis informatius que ens expliquen què passa a Vilafranca i al Penedès. Després d'aquest primer flash, saludarem el director del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, Francesc Olivella, amb qui volem parlar d'aquesta complicadíssima Verema 2023. A les 10, propostes de cap de setmana en forma de sèries i de pel·lícules amb la Nora Pérez. A 2:15, segona cita amb les notícies, amb l'actualitat, aquests 5 minuts. Tot seguit, un dels espectacles de la nova temporada de Cal Bolet i l'Auditori, que recomanem aquest estiu. I a continuació, Pere Reventós ens portarà noves candidates a la cançó de l'estiu 2023. Obrirem la tercera hora a les 11 i uns minuts, tot fent-nos ressò del fenomen Barbenheimer. I és que aquí, a Vilafranca, avui, finalment, s'estrena Oppenheimer després d'unes setmanes en les quals Barbie ho ha estat petant. Avui us explicarem una miqueta de què va aquest fenomen. I obrirem línies pels vols d'un quart de 12 per donar els últims números per la caixa de préssecs de família Esteve Ràfols que sortejarem a 2:15. Una caixa que demà mateix recolliu a la Rambla, al Mercat i gaudiu. A 2:15, últim flaix informatiu i, per acabar, un expert punxant música per tancar com cal la setmana. DJ Ribas. Ens agrada començar cada matí passant pel quiosc i comentant-vos algunes de les portades d'aquest 11 d'agost. Comencem amb el Periódico. ha assassinat un candidat a la presidència de l'Equador. És la foto de portada. Fernando Villavicencio mor a trets després d'un míting a Quito, la capital. El crim evidencia la crisi de seguretat causada per les màfies. A casa nostra, Esquerra vincula una mesa progressista al Congrés amb el diàleg amb Catalunya. La família d'un mort al geriàtric Aragó clama contra la seva impunitat. El 10% del bicing elèctric està bloquejat cada dia a Barcelona. Perilla la candidatura de la rumba catalana a la UNESCO. La policia tailandesa troba el mòbil de Sancho, amenaces de mort de la seva víctima. I la Lliga comença sense cap fitxatge de renom. Esquerra obre la porta a participar en la diada de l'ANC, així obre l'Ara. Marta Vilalta considera que la convocatòria d'aquest any no és hostil com la del 2022. Els republicans, a l'espera del que faci Junts, ja negocien amb el PSOE tenir grup propi al Congrés. El foc devasta tota una ciutat a Hawaii. Almenys 36 persones moren en un incendi que ha arrasat Lahaina. A la foto de portada hi veiem un elefant del zoo i titulen Aigua i gelats contra la calor. El zoo disposa d'un protocol anticalor que inclou remullar els animals per garantir-ne el benestar, com aquest elefant de la portada. Assassinat un candidat a la presidència de l'Equador. La cervesa que triomfa als Estats Units és mexicana. Modelo Especial supera Bud Light com la més venuda. Som gairebé 8 milions, així obre el Punt Avui aquest divendres. Catalunya suma un total de 7.977.132 residents, un 0,51% d'increment. Un augment que se sustenta sobretot en la població estrangera, que creix un 2,2%. La foto de portada mostra una ascensió al Pedraforca. Titulen el cim més solidari perquè guies de la Unió Excursionista de Sabadell acompanyen un soci sord-cec fins a dalt del Pedraforca. Una jutgessa del TC troba inusual tombar el recurs dels exiliats. Maria Luisa Balaguer no ho veu tan urgent. I l'últim titular, aplanant l'acord per constituir la mesa del Congrés dels Diputats, Esquerra i Junts recullen les credencials. I tanquem aquest pas pel quiosc amb l'avantguàrdia. Ha estat d'excepció a l'Equador per l'assassinat d'un candidat presidencial. Inici de la Lliga amb la despesa sota mínims. Courtois baixa per a tota la temporada al Madrid. Alerta per l'abús de pastilles per dormir. La llacuna més gran de Doñana s'asseca altre cop. Esquerra garanteix el suport al PSOE perquè presideixi el Congrés. Els republicans donen per fet que tindran grup propi i reiteren que hi ha una ocasió d'or per a l'independentisme. El preu de la gasolina a Espanya puja al nivell de l'estiu de l'any passat. I Barbie triomfa, però no tot arreu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
És un quart de 10 del matí. Heu fet plans per al cap de setmana? Doncs espereu-vos a escoltar l'agenda completíssima de la Cèlia Bargalló. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Com cada setmana, avui us porto un munt de coses a fer. Bé, com alguns potser sabeu i d'altres, i si encara no sabeu, us ho explico jo ara, avui he de fer de monianca orgullosa, perquè aquest cap de setmana és la nostra festa major i us explicaré tot el que passa. Però tranquils, que primer us explicaré una miqueta què hi ha per fer aquí a Vilafranca, va. Comencem. Mai heu pensat, i potser he divagat una mica, sobre com es deu fer el vostre menjar preferit? Però no em refereixo a una lasanya, un plat de pasta o un entrecot, no. Això ho podeu buscar a internet, la recepta, que no hi ha cap dificultat. Em refereixo a aliments, en concret. Jo, per exemple, sóc superfan dels formatges i l'activitat que hi ha avui, la veritat que em va de perles. Avui mateix teniu l'oportunitat de conèixer el procés pel qual passa el formatge, abans de ser llest per consum. A l'obrador Xerigots us explicaran tot el procés i us ensenyaran les instal·lacions, els mètodes i, com no pot ser menys, podreu tastar les millors combinacions de formatges i vins. 5 vins casats amb 20 formatges, per a tot tipus de gustos. Seguint a Vilafranca, però traslladant-nos a l'edat medieval, podreu llogar unes ulleres de realitat virtual amb les que veureu una recreació digital de la plaça Jaume I i el convent de Sant Francesc. Aquesta activitat té un preu de 3,50 i és per a majors de 4 anys. Podeu anar a l'oficina de turisme per a més informació i també per a poder llogar les ulleres. I com us vaig dir la setmana passada, i us aniré repetint, teniu una cita al campanar de Vilafranca. La visita comença amb una explicació sobre l'església de Santa Maria i tot allò que la fa singular. I per seguir, recorrereu totes les estances del campanar, coneixent tots els seus secrets. Finalment, veureu la posta de sol des de dalt de tot del campanar, mentre gaudiu de les vistes i d'una copeta de vi o cava. Encara teniu moltes oportunitats per viure-ho, però no us encanteu molt que l'estiu s'acaba i el postureo de la posta de sol a l'estiu sempre queda molt millor. I com també us vaig explicar, podeu visitar la cripta de Santa Maria, el retaule de l'església de Sant Francesc i el progrés de les obres que s'estan duent a terme al Vinceum. La visita a la cripta i la del retaule potser no, però la del Vinceum, que òbviament va acompanyada d'una copeta de vi. Què, aquesta setmana us hi animeu? I seguim amb dissabte, perquè Cal Figuerot està d'aniversari. Per celebrar el seu 28è, es celebrarà una diada castellera, amb les colles dels castellers de Vilafranca, els de la Vila de Gràcia i els xiquets de Reus, a les 6 de la tarda. I el proper dijous 17 d'agost s'inaugurarà l'exposició d'il·lustracions de balladors de la Festa Major. No voleu anar-hi el primer dia? Bé, cap problema. I serà fins al 30 de setembre, a la Biblioteca Torres i Bages. Les il·lustracions són fetes per Cristina Gallardo i estan cedides pel taller de marcs i embarcacions a mida Jaume I. També a partir del dijous hi haurà l'inici de la capta de la Festa Major. A la plaça de la Vila trobareu el Vall Pla i els Gegants Petits. A la Rambla de la Girada, els Pastorets, els Panderos i l'Àliga. Al carrer Barba i Roca, els Figataires, els Capgrossos i les Cotonines. A la plaça Doctor Bonet, els Nans i les Gitanes. I al carrer Torrelles de Foix, el Drac, Serrallonga i les Panderetes. I ara, com us he dit al principi, em toca fer de relacions públiques del meu poble, perquè aquest cap de setmana és la Festa Major de la Múnia. Oficialment, la festa comença l'11 d'agost i acaba el 16. Però aquesta setmana ja estàvem emocionats i hem anat fent cosetes. Dimecres, per exemple, vam fer una caminata pels voltants del poble. I ahir va ser el Correbars. I, òbviament, després del Correbars, havíem de seguir la festa, amb els nostres DJs locals de confiança. Avui comença la festa, oficialment. La penjada de senyeres és l'acte que inaugura la nostra Festa Major. Avui a les 9, a la plaça de la Generalitat, els Diables, els Petits Cremats, oficiaran l'acte. Seguidament, hi haurà la traca d'inici de festa a la Rambla. I no s'acaba aquí, perquè després hi haurà el pregó de Festa Major a la plaça Nova. I en acabar, el Xiringuito i DJ per celebrar l'inici de la Festa Major. Si no us ha donat temps de sopar abans de fer tot això, durant el concert serà el vostre moment, perquè tindreu una barra amb venda d'entrepans i begudes, òbviament. Dissabte, a les 9 del matí, hi haurà la Cindriada Popular, organitzada pel club ciclista La Marca. Però no us penseu que només es tracta de menjar síndria, eh? Que també, però més tard. La Cindriada comença amb una ruta en bicicleta, lleugereta, tant per grans com per petits. I en acabar, podreu refrescar-vos amb una mica de síndria. I quan hagueu agafat forces, us en aneu cap a la plaça Nova, on les bastoneres hauran organitzat un munt d'inflables aquàtics per seguir refrescant-vos. També podreu refrescar-vos per dins, amb el vermut que també tindran preparat. I a la tarda, això sí, amb inscripció prèvia, les Gitanes i els Piquerols hauran preparat un escape room, el Polivalent. Activitat per a tots els públics, majors de 8 anys. Us hi apunteu, però en grupets de 8 màxim, eh? Espero que aconseguiu sortir a temps, i si no, almenys no que no acabeu emprenyats amb els vostres companys. Després de l'escape room, hi haurà la botifarrada popular, a la pista de l'escola, a les 10 de la nit. Això sí, porteu-vos plats, gots i tots els coberts de casa, que aquí cadascú renta el seu. Així som més sostenibles, veritat? A més, també tindreu bingo i DJ en acabar. I no us emocioneu molt amb el bingo, que després ens empenedim, eh? I durant part del diumenge, descanseu força, que a les 6:30 de la tarda teniu un rally folklòric, organitzat per les Panderetes i les Bardanzaire de la Múnia. I tant si l'acabeu com si no, teniu premi, que a l'acabar tots els participants tindran un berenar per recuperar forces. A les 10 de la nit seguim amb el grup Xató i la tradicional cantada d'havaneres. I rom cremat, que no falti! Dilluns seguim ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. A les 9 del matí començarà el torneig de tennis taula a la Societat de la Múnia. I per sopar, les gitanes han organitzat un sopar de carmanyola, entre la Rambla i el carrer Mediterrani. I com que no us costa ni un duro, i podeu apuntar-vos-hi encara, a què esteu esperant? Que després hi haurà una rifa amb lots de regal. Aneu-hi, almenys a provar sort. Després de sopar, a fer via cap a la Plaça Nova, on tindreu concert. Primer de tot, un grup de versions, els Tiramisús, formats per joves de diversos municipis de l'Alt Penedès. I seguidament, DJ Oriol Vila i Pòtols CM. El dimarts dia 14 comença a 1 del migdia, amb la missa solemne, a Santa Maria. Però que d'església Santa Maria n'hi ha més d'una, eh? No us despisteu, vilafranquins. A 8:15 del vespre començarà la Cercavila, des de l'Avinguda de Catalunya, i finalitzarà a la plaça de la Generalitat, amb una ballada conjunta. Des d'allà mateix podreu veure el Castell de Focs, que serà seguidament. I l'últim dia de la Festa Major començarà amb Tira amb Carabina, a les 10 del matí. I a les 2 de la tarda, concert vermut amb l'Orquestra Rosaleda, a la Societat. I seran durant tota la tarda, però després es mouran a la pista de l'escola, on també hi haurà el ball de tarda i el de vetlla. I per acabar ja, després de l'últim ball, la traca final de Festa Major. Ja està, ja podem seguir amb la resta de la comarca. Però primer havia de parlar de Múnia. Enteneu-me. Bé, i després d'haver fet promoció extensa del meu poble, toca anar a altres municipis penedesencs. Comencem per Font-rubí, on aquest diumenge i cada segon diumenge del mes podeu passar un matí gaudint d'una activitat nostàlgica. Fent ceràmica. Potser parlo per mi només, però és que jo m'ho passava pipa. Això sí, la meva mare estava farta de que la seva filla s'entregués tant amb les seves obres de fang, perquè clar, després li tocava a ella netejar els meus uniformes creatius. Si us ve de refrescar la vostra vena creativa amb la ceràmica, potser ara de manera una miqueta més conscient i menys desastrosament bruta, podeu anar a fer-ho al talleret de l'Eva. Ella us ajudarà amb la tècnica que vagi millor per a fer l'obra que teniu en ment. El taller té un preu de 35 euros, però si en compreu 3, tindreu un 10% de descompte. Podeu reservar el telèfon 686 01 51 73 o al correu al talleretdeleva@gmail.com. Va, animeu-vos-hi, que segur que teniu idees genials per fer cendrers. També podeu fer un gerro preciós, superprofessional, i presumir davant dels vostres convidats dient que us l'ha regalat el vostre fill, nebot o cosí petit prodigi. Aquí no jutgem amb les vostres intencions. Ja ho sabeu, 3 hores de taller per fer volar la imaginació i embrutar-se una mica les mans, que també està bé fer-ho de tant en tant. Això sí, ara sereu vosaltres els que hagin de treure les taques de la roba. Per si de cas, aneu preparats amb el K-Set, per si fa falta. I ara anem a Torrelles de Foix, on aquest diumenge podreu anar a visitar el Santuari de la Mare de Déu de Foix. Es fan diverses visites, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, per si no voleu matinar gaire un diumenge. La visita la porten a terme els voluntaris de l'Associació del Santuari i us explicaran tot el que té a veure amb el Castell de Foix i els canvis que ha patit al llarg de la seva història. A més, també tindreu unes vistes fantàstiques del Penedès. Podeu visitar la pàgina web de l'Ajuntament per informar-vos millor. I seguint amb una altra activitat creativa, avui ens haurem de desplaçar al Garraf. No us queixeu, que no us diria d'agafar el cotxe si no fos per un bon motiu, eh? Ja m'ho agraireu quan escolteu de què va. Aquesta tarda podeu anar a l'Observatori Astronòmic del Garraf i combinar dues activitats que poden donar un resultat molt guai o molt desastrós, depèn de les vostres habilitats artístiques. Avisats esteu. De petits ens deien que no està bé jugar amb el menjar, oi? Però, i amb el beure? D'això ningú ha dit res. No sé, amb un cafè, un refresc, un suc... No, molt millor. Què us semblaria poder jugar pintant, amb vi? Genial, no? Doncs això és el que proposa l'estudi d'art Marta Aranyó. Una vetllada envoltada de natura, gaudint d'un cel estrellat i clar. Mentre pinteu i beveu. La vetllada comença a 8:15 del vespre, quan, de manera opcional i per 22 euros, podreu gaudir d'un tast de vins i caves amb denominació d'origen Penedès i un pica-pica de productes locals. Que veniu menjats de casa? Cap problema. A 8:15 podreu fer lluir els vostres coneixements astronòmics observant el cel. I si no en teniu ni idea, però us apunteu a pintar i a veure, us ensenyaran a localitzar estrelles i constel·lacions amb una carta celeste. Després podreu veure-les de manera més a prop, amb el telescopi. I per últim, i segurament l'activitat que tots esperàveu, a pintar. No patiu si no sabeu dibuixar, perquè l'artista Marta Arenyo us ajudarà en tot moment. L'observació i la pintura té un preu de 45 euros, però no heu de fer cap pagament amb la reserva de l'activitat. Això sí, si finalment no podeu anar-hi, aviseu-hi, que així hi podem anar els altres. Podeu anar a la pàgina web de www.tintaibi.com per saber-ne més sobre l'activitat. El cap de setmana passat us explicava que hi havia diversos conjunts històrics per visitar, i si us ho vau perdre, aquest diumenge podreu tornar a intentar-ho. Parlem de Torre Ramona, un conjunt històric més desconegut i més misteriós. La visita serà pel poble medieval, per l'església de Sant Joan Sesrovires, pel cementiri, el recinte emmurallat, el pati interior del Palau Gralla i la cofradia del Cava Sant Sadurní. Un guia local us portarà pels diversos punts d'interès d'aquest poble ple de misteris. A més, al final podreu gaudir d'una copeta de cava. Podeu comprar les entrades a 4 euros a la pàgina web de www.turismesobirats.cat. Va, no hi ha excusa per no conèixer el Penedès, eh? Espero que us agradin els préssecs, perquè aquesta segona activitat no podria existir sense ells. Suposo que tots coneixeu el mercat del préssec de l'Urdal, oi? Doncs, per complementar el mercat en si, teniu diverses activitats que es fan de manera simultània durant els mercats. Aquest cap de setmana, per exemple, és el torn del maridatge de bombolles i préssecs. La combinació de vi espumós i préssec és una col·laboració entre The Wine Truck i l'Associació de Productors del Préssec de l'Urdal. Per 5 euros gaudireu d'una cata comentada i el millor de tot és que no fa falta reservar. Arribeu allà, entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, busqueu la food truck dels vins i apa, a gaudir. Si voleu reservar, podeu, però tranquils que no hi ha una limitació de places. I si no us agrada el préssec, potser trobeu una nova manera de tastar-lo i l'acabeu agafant estima i tot. I ara toca avisar-vos d'algunes cosetes perquè no se us passi apuntar-vos. Els dissabtes 19 i 26 d'agost teniu una cita a Sant Esteve Sesrovires, en concret a les bodegues Can Estella. Amb una posta de sol increïble i un entorn de vinyes i raïm de fons, tindreu l'oportunitat de gaudir d'un sopar a la fresca amb productes de proximitat i un tast de vins de la bodega. Però, primer de tot, anireu omplint l'estómac amb un passeig, tot coneixent la bodega i les vinyes més properes. Què me'n dieu? Un altre tast de vi? Sí, però és un lloc diferent. S'han de conèixer les caves i bodegues de tots els voltants, oi? Encara teniu una mica per decidir-vos, però, si ja ho teniu clar, podeu reservar a la pàgina web de Finca Can Estella, a través del seu correu o al telèfon 618 75 30 66. Bé, i això és tot per avui. Torno la setmana que ve a veure si per fi us aconsegueixo treure de casa.
Penedès, gamma extra.
Què tal? Són 9:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Què tal? Us saludem des dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca en aquest primer flaix informatiu del Penedès Gamma Extra d'aquest 11 d'agost del 2023. Comencem parlant que el Ministeri per la Transició Ecològica treu una proposta d'actualització del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que genera preocupació. Des de les plataformes i associacions en defensa dels territoris, com la plataforma No a la Mata al Penedès, qüestionen el model poc democràtic amb el qual s'estan plantejant les polítiques i estratègies que posen en perill el futur de les zones rurals a tot l'Estat, amb processos de participació ciutadana oberts únicament els dos mesos centrals de l'estiu. Novament, al mig de l'estiu i gairebé sense publicitat, més enllà dels butlletins oficials o de les seves pròpies xarxes socials, el Ministeri per a la Transició Ecològica intenta colar sense que n'assabentin els ciutadans les polítiques i mesures que regiran durant els propers anys la implementació del model del sistema energètic centralitzat amb l'actualització del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima.
Wow.
Continuem parlant que Protecció Civil desactiva l'alerta del Pla Procicat per calor molt intensa. Avui, però, es manté l'avís per calor al litoral central pel matí i també per la tarda s'afegirà al prelitoral central. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que durant aquest matí es preveu un episodi de calor diurna intensa a les comarques del Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès, i per la tarda també s'afegeixen les comarques de la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i l'Alt Penedès. Parlant del món casteller, que torna a l'activitat aquí a Vilafranca del Penedès, parlem dels castellers de Vilafranca, que comencen la recta final cap a les diades de la Festa Major 2023 a finals d'agost. Aquest dissabte els Verds celebren la diada del 28è aniversari de Cal Figuerot amb la intenció de portar-hi algun castell de gamma extra. Podria ser la Torre de Nou amb folre i manilles, tot i que també els Verds tenen en cartera el 3 de Nou amb l'agulla i també el Pilar de 8 amb folre i manilles. Serà l'inici d'un carregat calendari casteller que desembocarà en les diades de la Festa Major de Vilafranca a finals d'agost. A la diada del local de la colla hi actuen juntament amb les colles convidades dels castellers de la Vila de Gràcia i també els xiquets de Reus. L'actuació començarà a les 6 de la tarda al carrer de General Prim, que quedarà tallat des d'aquestes primeres hores de la tarda. Després serà el torn del sopar local i s'acabarà amb la festa amb un ball de gralles amb el grup Les Antines. I acabem aquest flaix informatiu parlant que l'equip d'arquitectes del vilafranquí Bernat Hernández és finalista als Premis FAT. Una casa-taller de la Guàrdia Pilosa, a la comarca de l'Anoia, es troba entre els aspirants a la categoria d'arquitectura dels Premis FAT en la seva 65a edició. Una casa ubicada al municipi de Pujalt, a la comarca de l'Anoia, i el jurat dels Premis considera que és una mostra de perícia per la implementació de l'habitatge en un terreny molt i molt complicat. A l'equip d'arquitectes autors del projecte, la cooperativa La Baula, i al vilafranquí Bernat Hernández. I també l'arquitectura tècnica ha anat a càrrec del també penedesenc Raimon Mandrell. Les obres finalistes s'exposaran del 5 d'octubre al 7 de gener del 2024 al Disseny Hub Barcelona i els premis s'entregaran el 19 d'octubre al Paraninf de l'Escola Industrial de la capital catalana.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Vols aconseguir els millors productes de perfumeria i adrogueria d'una manera ràpida i còmoda? Vols descobrir el més ampli assortit en productes per a la higiene personal i neteja de la llar obtenint els millors preus? Doncs ara ho tens fàcil, perquè a Cal Vicentó estrenem nova pàgina web amb venda online, www.calvicentó.com. Fes les teves compres amb preus especials web i aconsegueix un 10% de descompte extra amb el codi VIP10. Et portem la comanda a casa, o si ho prefereixes, la pots recollir a qualsevol dels nostres establiments. Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, nou establiments al teu servei i ara també amb venda online, sempre a prop teu.
Saps què faràs aquest estiu?
Aquest i els 4 següents! Perquè gràcies a Vitaldent i al seu finançament a 4 anys amb Salem, tan sols he de preocupar-me de somriure i que el gel del mojito no em provoqui sensibilitat.
Vitaldent, la teva boca ho és tot. Consulta condicions a vitaldent.com. Vàlid fins al 31 d'agost. Demana la teva consulta gratuïta a la nostra clínica de Vilafranca del Penedès o bé truca al 937 33 33.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Ara passen 6 minuts de 2:15.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Aquest 2023, la verema de la Déu Penedès ha començat a finals de juliol, amb la previsió que la collita minvi degut a aquesta extrema sequera que arrosseguem. Per explicar com es presenta aquesta verema i tocar una mica tots els pals, tots els fronts oberts, hem convidat el director del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, Francesc Olivella. Bon dia.
Bon dia.
Es començava a veremar sobre el 26 de juliol. És la collita més matinera de la història o tampoc?
Sí, però tampoc tant, diríem. Perquè l'any passat, de fet, ja es va començar a veremar el juliol. O sigui que, repetim, però era més habitual començar... els últims anys, que ja avançàvem molt la verema, ja començàvem a principis d'agost, que ja era molt d'hora, no? Pensem que lo normal fins fa 8-10 anys enrere era començar doncs, el 10-11-14-15 d'agost amb els chardonnays i els pinots noirs, per escumosos, bàsicament. Però bueno, s'ha anat avançant i això doncs, hi té a veure amb molts factors, no? Per exemple, doncs, evidentment, el canvi climàtic número 1 és el factor canvi climàtic, perquè realment les temperatures estan com estan, les pluviometries estan com estan, i per tant ho tenim complexa, no? Però sí, sí, hem començat molt d'hora aquest any.
Històricament la verema començava al setembre?
Més històricament començava finals d'agost, principis de setembre, perquè ens entenguem, quan jo tenia 17-18 anys, doncs, com que jo vivia a les cabanyes, doncs, allò, per la verema, anaves al celler cooperatiu, que estaves estudiant, i mira, et traies uns diners per anar tirant, no? I començàvem, doncs, el que em deien les primers raïms per fer el pa de la premsa d'aquelles contínues antigues que hi havia. Doncs es començava sobre el 7-8 d'agost, de setembre. I a collir important, es començava per l'11 de setembre, la diada, que a més, doncs, com que era festa, doncs, tota part de família podia anar a ajudar a collir, era com una festa, i els xarel·los es collien doncs, del 25 de setembre en endavant.
Per tant, en pocs anys ha fet un salt brutal.
Ha fet un salt brutal per diverses raons, el canvi climàtic, evident, però també la forma de treballar la vinya, també... S'ha treballat la vinya aquí al Penedès, sobretot, d'una forma més intensiva, més llaurar més, adobar més, tractar més, amb la qual tot això també fa que el raïm maduri abans. Tot això ajuda a madurar abans. Produccions més altes, per tant, tot això són cicles.
Tot això que ara es vol revertir.
Tot això que ara hem de revertir d'alguna manera. Hi haurà una part que haurà de seguir sent així, segurament, més la part de producció intensiva destinada a grans volums, perquè ens entenguem, però la part més destinada a productes d'alta gamma, vins tranquils d'alta gamma, parlem, que és l'objectiu de la DO Penedès, és aquest, amb els seus vins, doncs hem d'anar a produccions no intensives, a produccions amb varietats de raïm, doncs les tradicionals, i també les que ja tenim com a tradicionals, perquè les hem incorporat, tot i que siguin foranes, i haurem d'anar a produccions més baixes, i haurem d'anar a treballar la vinya d'una forma més integrada en el medi natural, diríem, amb agricultura regenerativa, amb tota una sèrie de paràmetres i conceptes que al final obtindrem produccions de més qualitat, però segurament una mica més petites.
Per tant, amb aquests hauríem, vol dir que toca repensar el model de vinya al Penedès, i és urgent.
Toca repensar el model de vinya i el model de vi que volem fer, i el model de vi que volem explicar al consumidor. Vale? Per tant, al final, és la integració de tot això. En les últimes reunions plenàries de la DO Penedès, doncs, tots aquests temes ja s'han parlat, s'estan parlant, es voldrà posar en marxa un estudi sobre varietats i peus de vinya, per exemple, que hem de plantar tenint en compte el tema del canvi climàtic. Per exemple, s'ha comprovat, estem comprovant, si us hi fixeu, aquesta anyada que el 23, que venim del 22 sequera i venim del 21 sequera,
que ja era complicat,
és la tercera, tot i que també cal recordar que el 2020 no sabíem què fer-ne de l'aigua, i per culpa de la humitat i de l'aigua vam tenir el
mildiu.
Per tant, cal tenir-ho tot present, tot.
Que a vegades costa,
Però tot present,
Sí, sí, sí.
No, és que ja no plourà mai més, no, tornarà a ploure, però diferent, i per tant... plourà menys en global. Per tant, també tinguem-ho clar, això, no? Per tant, estem veient aquest any, doncs, per exemple, que... estem veient aquest any que en les vinyes, si ho mirem, les vinyes, sobretot les que pateixen més la sequera, els ceps de les puntes estan més bonics. I els ceps del mig estan més fotuts de la sequera.
A la mateixa vinya.
A la mateixa vinya. Els ceps de les puntes, al final...
Estan més ofenosos.
Estan més vigorosos.
Han crescut més.
Per què? Perquè tenen més sol per explorar.
Sol de terra.
De terra. Hi ha un cantó que no hi tenen ningú allà. Per tant, les arrels han pogut anar
no
per
allà. No hi ha competència.
No, hi ha menys competència. Què vol dir? Pues que si estem plantant, estem plantant les vinyes així, doncs potser haurem d'anar a plantar-les una mica més amples. Si hem plantat les vinyes a 2,5 metres, 2,80 entre passada i passada, doncs potser haurem d'anar a 3 i alguna cosa.
Això ho regula el Consell Regulador?
Es pot regular.
Però
es pot regular,
està regulat.
Però l'objectiu del que estic dient no és tan regular, sinó, perquè és que el problema al final és si no ho regules i els plantes ben estrets, ja, després ja et trobaràs les conseqüències. No?
Colliràs menys.
Exacte. I llavors, doncs, bueno, són coses que haurem d'anar veient. Hem comprovat també que les plantacions doncs, que estan plantades en peus poc vigorosos, com pot ser el 40UV o el SO4, són vinyes que estan patint moltíssim. En canvi, els que tenen peus vigorosos i varietat vigorosa, doncs aquests funcionen molt bé. Estem comprovant també que les vinyes joves aguanten molt més que les vinyes velles aquest any, amb la sequera, i que hi ha vinyes que s'estan morint els ceps. Tinguem-ho clar. I que, a més, la verema, o aquesta anyada, condiciona la que ve. Vale? Perquè,
la planta.
Perquè tal com ha crescut la planta, hi ha plantes que tenen un pam de brotada, un pam de verga, doncs aquí no trobarem borrons per l'any que ve. A l'hora de podar, serà complicat, no? Hi ha moltes vinyes que no s'ha hagut ni de pujar filferros.
Pam... Perquè no han pujat.
No, perquè no t'ho vols pujar, si no hi ha res per
no
agafar.
No hi ha planta.
No hi ha planta. Vale, per tant, és un any complicat i ara falta veure com vindrà. Perquè, clar, si ara doncs vinguéssim... O sigui, ara estem en una època de sequera. Si ara aquest any, a partir de la tardor, comencés uns anys de més pluja, això són cicles també que hi ha, eh? Passa que amb el canvi climàtic aquests cicles s'aguditzen molt més, no? Si vingués un període d'humitat, diríem, bueno, podríem recuperar i aniríem recuperant. Si aquest període de sequera s'ha d'allargar una mica més, doncs patirem més encara.
I no teniu previsions en aquest sentit?
No les tenim ni nosaltres, ni, no sé, això hauríem de
no
preguntar-ho als homes
no hi ha
del temps.
Els de la NASA, els del temps.
Amb el Francesc Mauri o amb algun d'aquests sí. Que ens ho expliquessin, no? No.
I la variable rec? És una opció?
La variable rec, si tens aigua, és una opció. Si no tens aigua, no és ni plantejable. O sigui, jo quan parlen... Bueno, és que hem de posar diners per fer instal·lacions de rec. Bueno, un moment, instal·lacions de rec, amb quina aigua? A més, ja hi ha estudis del Balaca que els aqüífers d'aquí estan ja tocadets. Amb la qual... I, per tant, és això. I, a més, cal tenir en compte una cosa... El rec a la vinya està autoritzat, però està autoritzat des de la brotació de la planta fins al verol. Després del verolat ja no es pot regar, perquè l'objectiu del rec a la vinya és garantir la vida de la planta i garantir que el fruit arribi fins al verol, no després engreixar, omplir els raïms amb aigua de rec, perquè ens entenguem, eh? I per tant, doncs, bueno, ara,
però tot és
si tinguéssim
no?
aigua, tot és revisable, aquesta vida. Però sempre, o sigui, segurament, i això és un comentari que moltes vegades el fa el president de la Diòpera, el Joan Huguet, diu, som els últims que serem a regar, perquè abans de nosaltres, de la vinya, passa les poblacions, passa la indústria, passa la ramaderia, i passa la fruita, i passa la horta. La vinya és l'última.
La vinya és de secar. Francesc, quin és l'estat d'aquestes varietats primerenques que s'estan collint? He vist tuits de pagesos que parlen de misèria.
Bueno, aviam, els rendiments per vinya són molt pobres, molt pobres. Estem parlant d'una reducció aproximada, que després, al final de tot, ja ho acabarem de valorar, però al voltant del 50%. Al voltant n'hi haurà. Que molt menys, o sigui que, per tant, n'hi ha que hauran collit amb una hectàrea, colliran 1.500 o 2.000 quilos, i depèn d'on estigui ubicada la vinya, i n'hi haurà que arribaran als 6, 7, 8, depèn cada un, però és molt pobre, evidentment. A veure, hi ha dues raons molt clares. El raïm, a part en el seu cicle, la planta venim de 2 anys de sequera, per tant, tot això es va acumulant en el cep, i per tant, ja ha tret poc raïm. Els raïms que ha tret eren una mica més petits i a l'hora d'engreixar, doncs, tot això no... Inclús hi ha hagut alguns viticultors que, per tal de garantir la vida i el sobreviure a la planta, han tirat raïms a terra. O sigui, cada 2 raïms amb una verga, una terra. Perquè, si no, la planta no el podrà portar a terme. No? És molt complicat. Difícil. sobreviure en aquesta situació.
I quin és el calendari de collita de les següents varietats?
Aquest any va una mica... En general anava una mica més tard, perquè, si recordem, l'any passat vam tenir maig, juny, juliol, agost i setembre de calor intensa permanent. Però permanent, eh?
Sí, va ser un estiu molt llarg.
I permanent, a més, altes temperatures permanentment.
Sí, sí, no com ara, que hem tingut pics.
Ara hem tingut maig i juny bastant relaxats. El juliol ens ha apretat, però és que veiem que el juliol ja ens ha d'apretar. Potser no tant, però ens ha d'apretar. I a l'agost ara tenim calor i tal, però hem tingut uns dies de relaxació de temperatures que inclús la gent et deia, és que a la nit podem dormir millor. Bueno, doncs és que és això. Això la planta també ho agraeix.
Sep igual.
Clar, diu, home, no? El problema segueix sent el mateix, no tens aigua, però bueno, llavors la maduració també va una mica més tard, però estem comprovant, o hem comprovat amb aquestes primerenques, que a última hora maduren molt de pressa, llavors.
Fan un sprint,
o sigui,
final.
Fan com un... Sí, perquè... No és un... O sigui,
és de supervivència, pura
i dura. Sí, és supervivència, pura i dura. I, per tant, és així. I després un desequilibri dintre els propis raïms, a vegades. Veus raïms amb granets grans i granets molt, molt, molt petits.
Això
que allò no serveix
molt
per res.
Barema.
No, això no serveix per res. Això no serveix
si ens
per
deies
res,
en una mateixa vinya, ceps irregulars en funció d'on estan situats, i ara ens dius en un mateix cep, gotims diferents...
No, gotim. Dintre un raïm, el gra de raïm...
El mateix gra.
Hi ha gra. Gran i gra, no, és migrat ja. I aquest petit, o sigui, això
no
serveix
per res.
No,
per tant, aquell raïm, gotim, tampoc.
No, colliràs el raïm, sí, el colliràs, posaràs tal, el premsaràs, però a l'hora de premsar raja menys. No raja tant de most. Per tant, el rendiment és menor,
això,
també.
Això complica collir, complica
no,
elaborar
collir, sí, el celler que treu menys rendiment, tot. Una barema difícil, complicada, que costarà, i després costarà a veure fins on arribem, perquè, clar, això voldrà dir, doncs, o hauria de voler dir, menys ampolles al mercat.
I no anem sobrats d'estoc, no?, després de dos anys
No anem
complicats.
Sobrats d'estoc. Amb vins negres, per exemple, no és tan problemàtic, perquè es pot gestionar més amb el tema de les criances, reserves i grans reserves, sempre pots modular-ho. Amb el tema dels vins escumosos en general, també, perquè com que tens unes criances a la cava, doncs pots gestionar-ho. Amb els vins joves de l'any, aquí és on hi pot haver més complicació. Però s'haurà de veure, això, eh? S'haurà de veure.
Et preguntava pel calendari de la resta de varietats.
Calculo que el macabeu el començarem a collir segurament a finals d'agost, una mica com l'any passat, i després ja anirem entrant doncs, amb els xarel·los, amb els negres i amb la parellada última hora.
Per tant, hi ha una aturada, eh?, entre primerenques...
Bueno, no, sí, ara ja està una mica més relaxat. De totes maneres, l'arrencada no ha sigut molt intensa, diríem, vale? De fet, hi ha xardoners i pinots que s'han de collir per vins escumosos, en general, que encara no s'estan collint. O sigui que, per tant, també depèn de zones. I també depèn, com que tenim unes maduracions, depenent de les vinyes, pel tema de la sequera, molt irregular en el propi territori, doncs, clar, hi ha xardoners de zones altes que igual no es collen fins d'aquí... 3 setmanes, i es destinen a vi tranquil, per exemple, no?
És un any que cal estar bueno, a peu de vinya cada dia.
Sí.
Matí tarda.
I a la nit, perquè hem de dormir, si no, també.
Un altre element que cada vegada agafa més protagonisme, la fauna. Cabirols, d'una banda, i els senglars.
Clar, és un tema que l'estem tractant també a nivell de tot Catalunya, eh? No només de Penedès, a tot Catalunya, i amb el Departament d'Acció Climàtica. Perquè el tema de la fauna doncs, és un tema complex. I afegim-hi conills, eh?
També fan mal?
També fan mal. Els de fet, quan planten els ceps, els han de forrar tots perquè si no es mengen la planta. No? Però, clar, tenim aquí, i el Penedès, a la Déu Penedès, en general, les zones més complicades són les fronteres, diríem, vale? El límit entre el bosc i la vinya és allà on tens més problemes, no? Però si anem a altres zones de Catalunya, on la vinya és proporcionalment amb la quantitat de bosc és molt petita, ja tenen uns problemes molt més greus que nosaltres. Eh? Però bé, bueno, el tema dels cabirols, sí que s'ha provat aquest any un tractament, un producte que es posa en els ceps i que és repel·lent pel cabirol i que, per tant, semblaria que podria funcionar.
Inicialment. I es pot utilitzar la vinya ecològica?
Això t'ho hauria de preguntar. En aquest moment t'ho hauria de preguntar. Perquè no, han sigut proves, de moment. Per tant, no
s'ha generalitzat.
No sé tan exactament el detall, encara. I el tema del senglar, clar, el senglar, El senglar el que fa és menjar raïm perquè té set. I no hi ha aigua al bosc i, per tant, té set. En aquest moment sí que fa mal en algunes zones. També sé que hi ha una prova, diguem, un intent de prova, un intent de prova de si se'ls hi posa aigua, si deixen la vinya tranquil·la, vale? Però això s'haurà de veure, eh? Perquè pot tenir el doble d'allò de dir sí, tal, però també pot ser un reclam, no? I, per tant, no sabem ben quin punt d'això. Sí que també hi ha un tema de trampes que es poden utilitzar per capturar, i després, evidentment, hi ha el tema de les batudes. Això, doncs, és important que hi sigui. Clar que sempre ens enfrontem amb la història aquella dels animalistes els i els no animalistes, i patim, patim. Tothom té els seus debats i les seves d'allò, no, jo no seré qui digui ara si qui té raó o qui no la té, però en tot cas està clar que el viticultor defensa la seva feina de tot l'any i defensa que pugui, a final d'any, poder anar a collir els raïms. I ja que n'hi ha pocs per la sequera i que no sé què i no sé quantos, doncs home, si pot ser que la fauna no se li mengi els raïms, no? O els cabirols que es mengin tots els pàmpols directament i deixin vinyes plomades, no?
Les assegurances cobreixen fauna i sequera?
Sequera segur, i danys per fauna ara em planteges un dubte, vale? Però sequera segur, de fet s'estan paritant en aquest moment, hi ha moltes vinyes per tema sequera, i per tant la recomanació seria que tothom qui pugui asseguri.
Quin tant per cent de viticultors tenen assegurança? Teniu números a l'ADO?
A l'ADO no tenim números, però sí que ens consta que hi ha viticultors que no asseguren. Per tant, la recomanació seria que s'asseguri, perquè el tema de la sequera serà una cosa, o la menys producció, serà una cosa que serà a poc anar venint, però cada vegada increixendo. Per tant, la recomanació és aquesta.
I el preu d'aquest quilo de raïm? S'està pagant millor? S'està tenint en compte tots aquests factors, aquestes dificultats?
Mira, el preu del raïm és un debat que...
Etern.
Sí, bueno, sí, etern no, però etern per etern. Pel fet de que sigui etern no vol dir que no tingui raó de ser. I és un tema que és difícil, no? Perquè un cantó diuen una cosa, l'altre cantó en diuen una altra, tothom. Però el que sí que és cert és que es fan uns estudis de preu, de cost, de producció, que treu la Generalitat fa dos anys, l'any passat i aquest. Penso, i el sector pensa que s'haurien de fer d'una forma més estricta, vale? Perquè hi ha paràmetres que no s'hi posen i això genera, doncs, disfuncions molt clares, no? Que no s'hi posi el cost de lloguer d'una vinya o no s'hi posi o no es tingui en compte el que ha de guanyar el viticultor, doncs d'entrada dius, home,
de calaix.
Hauria de ser-hi. I després també s'hauria de tenir en compte la producció. Clar, tu no és el mateix el cost de producció d'un quilo de raïm d'una vinya que fa 10.000 quilos hectàrea, d'una que en fa 7.000 o d'una que en fa 2.000. Cost de producció, parlem, eh? I, per tant, això s'ha de tenir en compte. I com que la tendència serà a produir menys, haurem d'entendre que el viticultor també s'haurà de guanyar la vida, si no, molt malament anem, no? I després el celler també s'haurà de guanyar la vida, eh? També haurà d'afegir uns marges, i a lo millor això comportarà un augment de preu de les ampolles de vi. Doncs comportarà un augment de preu de les ampolles de vi. Ara, amb tots els tinglados que hem tingut amb la guerra d'Ucrània i la pujada de preus i en general i el gra, etc etc etc, doncs tots hem anat a la botiga a comprar alimentació i tots hem vist que se'ns havia pujat el preu de tot, no? Alguna part s'haurà d'assumir també per part dels productors i dels cellers, segur, perquè això normalment hi ha baixins, no? Però penso que s'haurà d'arribar a un equilibri un o altre. Si no s'hi arriba, serà complicat.
I una última pregunta. Serem DO ecològica?
2025.
Sí?
Sí.
Seguim en el camí?
Sí.
Malgrat totes les dificultats?
Malgrat totes les dificultats. Com a dada aquest dematí, com que sabia que havíem de veure'ns, doncs he estat mirant què és el que havia entrat fins ara, tal com anàvem, tal. Amb el nou model d'aplicació que ha fet el departament per recollir les dades, doncs s'ha incorporat una dada que no teníem fins ara, que era que sabem de cada pesada de quilo de raïm, de cada pesada que entra al celler del viticultor, tal, d'aquell de varietat, d'aquell grau alcohòlic, sabem si és eco o no.
A partir d'ara?
A partir d'aquest any ho tenim, això. Qual? És interessant. De lo que està entrant com a apte d'EO Penedès, que és el que ens entra per nosaltres, que a més entra amb aptitud única. Per tant, el viticultor i el celler no poden dir aquesta pesada, bueno, de moment deixem-ho per Penedès o cava, ja veurem què triem al final. No, no, ara ja s'ha de decidir on te va aquest raïm. el 99%, per dir alguna cosa, de les que estan entrant en Deo Penedès són eco. Ja.
Potser s'assoleix abans i tot?
No, perquè, de fet, aviam, aquí al Penedès el 60% de la vinya ja és eco, i el 60 o 65% dels vins que fem, i ara posem-hi tots els vins que fem al Penedès, ja són eco. Per tant, que la Deo Penedès el 2025 sigui eco és un tema que podem dir que estarà assolit pràcticament segur i que, per tant, tindrem del pla estratègic que ens van marcar el seu dia, doncs serà la una de les primeres coses ha sigut aquesta de l'aptitud única, que ho vam dir moltes vegades, això ja hi som, i a l'eco, doncs el 2025 serem eco 100%.
Francesc Olivella, gràcies per passar una estoneta per Ràdio Vilafranca, parlar de Verema. Són jornades intenses i complicades. Que vagi bé aquesta Verema, en parlem al final.
Gràcies.
Penedès, gamma extra. Una noche al entrar en un mar viene un rincón de Lucía. En mitad del oscuro local resplandecía Lucía.
Amb Javier Burruchaga cantant a Lucy, arribarem a les 10. Notícies i seguim. Pero yo no quería besar a nadie más que a Lucía. Yeah, yeah, yeah. Derroché todo mi capital por complacer a Lucía. Arruiné mi salud y mi hogar por mantener a Lucía. Da lo mismo que me quiera o no. Soy su más humilde servidor. Bajaría hasta el fondo del mar si ahí estuviera Lucía. Mientras ella pide más champán, le suplico que me dé su amor. Es mi gato, yo soy su ratón. No juegues más con mi pasión. Tengo el corazón. Tengo el corazón. Tengo el corazón. Tengo el corazón. Roto por Lucía. Ella pide más champán, le suplico que me dé su amor. Es mi gato, yo soy su ratón. No juegues más con mi pasión. Tengo el corazón. Tengo el corazón. Tengo el corazón roto por Lucía.